Matí a Ràdio Estel.
Solo está empezando, cada día va a ser mejor.
Amb Mercè Rac.
Que estem contents, estem de celebració, Olga Vallejo, perquè ho dèiem, fa una estona, fa 10 anys que la Filmoteca de Catalunya va inaugurar la seva nova seu, l'actual, al barri del Raval de Barcelona.
Sí, pel públic, aquesta nova etapa va començar el 21 de febrer de 2012 amb una sessió especial que incluïa una memòria de Catalunya a través del seu cinema, un noticiari de Laia Films i un film de Segundo de Chomón.
Esteve Riambau, historiador, crític, realitzador cinematogràfic i director de la Filmoteca Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies per estar amb vosaltres aquí al matí a Ràdio Estel i enhorabona per aquests 10 anys.
Gràcies, fa patxoca, la veritat.
Fa molt de patxoca, no? Com recordes aquell 21 de febrer?
Doncs amb bastants nervis, perquè va ser complicat. La història de l'edifici és molt llarga i molt problemàtica, des de trobada d'àmfores ibèriques fins a altres problemes, van anar ajornant i hi havia una mena de neguit de dir quan s'obrirà la Filmoteca, quan s'obrirà la Filmoteca. I recordo que el dia que es va obrir la Filmoteca ja vaig dir, si tots els que m'han preguntat quan s'obriria la Filmoteca venen a la Filmoteca, això serà èxit. I ha sigut tal qual.
Sí, de fet, va costar que arribés, ara ho deies. L'edifici s'inaugurava 5 anys més tard de la previsió inicial. Això sí, va duplicar l'aforament amb una capacitat total de 555 persones, va augmentar un 50% la programació. Deies, la inauguració va ser un èxit. Quina valoració en fas d'aquests 10 primers anys?
Bé, en primer lloc, no només és la seu del Raval, és a dir, a la seu del Raval hi ha el nou arxiu també, el Centre de Conservació i Restauració de Terrassa, per tant, són dos seus, i això és el que configura aquesta nova etapa de la Filmoteca de Catalunya com la institució encarregada de la preservació del patrimoni i de la difusió cultural. Vull dir que el que hem passat és del concepte de la Filmoteca, que podia semblar un cine que passava només pel·lícules antigues en blanc i negre i subtitulades, doncs amb un equipament cultural de primer nivell especialitzat en cinema, i ara ho tenim bastant ben endreçat. És a dir, les pel·lícules estan a Terrassa i el Raval que tenim són dues sales d'exhibició, tenim les exposicions, tenim la biblioteca, els fons documentals, és a dir, tot el que no són les pel·lícules.
Fantàstic. Clar, si fem la vista enrere, i ara té actualment, clar, segur que l'heu vist, la Filmoteca, és l'edifici de Josep Lluís Mateu, un bloc de formigó a la plaça de Salvador Seguí, a tocar de la Rambla del Raval. Com va acollir el barri el nou equipament, Esteve?
Al principi amb unes certes reticències. Bé, s'ha de dir que jo vaig arribar al 2010 i que aleshores jo em vaig trobar... És a dir, en cap moment em vaig plantejar si m'agradava o no m'agradava. És a dir, la decisió estava presa i jo el que vaig fer va ser assumir plenament que la nova Filmoteca estaria en el barri del Raval. Vam aterrenar allà, absolutament conscients de que no era la primera necessitat social del barri.
Clar, perquè abans estava a l'avinguda...
La sala de projeccions,
no?
Estava a l'avinguda de Sarrià. Sí. La biblioteca estava al carrer Portal de Santa Madrona. Sí. I l'arxiu estava a l'edifici de la Campana anant cap a l'aeroport.
Sí.
Aleshores, això va ser, com deia abans, una concentració amb un sol equipament especialitzat en cinema, i com deia, vam aterrar com una mica com una nau espacial allà al mig. I això què és? Aleshores, mica en mica, doncs la gent va anar perdent la por, el respecte, i van començar a entrar, que per això estem allà. I el que puc dir és que el balanç d'aquests 10 anys al Raval ha sigut no bo, sinó extraordinari. És a dir, d'una sintonia absoluta amb el barri. Col·laborem amb la mesura que les nostres possibilitats ens ho permeten. Tenim molta relació amb escoles i amb centres i institucions del barri, i d'altra banda, amb un petit estudi de públic que vam fer, el públic majoritari que venia a les projeccions era o de Raval o de Ciutat Vella, és a dir, un públic molt de proximitat.
El nou edifici va suposar, com deies, la concentració de serveis que abans estaven dispersos, i alguns d'aquests serveis, perquè la majoria anàvem a la Filmoteca, com tu deies, no?, a veure pel·lícules, no només en blanc i negre i amb subtítols, però...
Subtítols sempre.
Subtítols sempre, però que no només en blanc i negre, no? Uns serveis, aquests altres, que pel públic més general potser passen desapercebuts, però pels del sector, això suposava una gran fita.
D'entrada, en l'edifici del Raval vam incorporar dos grans novetats que no hi eren. Una eren uns serveis educatius i això és el que ens ha permès, diguéssim, la sintonia amb les escoles i amb un públic jove. Jo sempre dic que no té cap sentit preservar el passat si no és en projecció de futur. I d'altra banda, les exposicions, que també eren absolutament noves per nosaltres, en portem una trentena, la majoria de producció pròpia, i el que va costar bastant va ser de, diguéssim, de que el públic es tragués del cap aquesta visió monotemàtica de la Filmoteca com a projecció de pel·lícules. És a dir, justament ara en aquests moments hi ha una exposició de Pere Jaume que el que integra és la sala d'exposicions amb les sales de projeccions i amb l'edifici en general per donar aquesta integració del que és una institució cultural cinematogràfica en el sentit més ampli.
O cigano del área triste apasionato che fai piangere il tuo violino tra le dita.
Dindo, sai ballar?
Clar, entre els actes... Està reconeixent o no, Esteve?
Diria que és Cinema Paradiso, però no m'atreveixo.
És Pier Paolo Pasolini, no? Aquest
Mamà Roma.
I per què l'hem posat, això? Doncs clar, d'una clara evidència, perquè entre els actes que es duen a terme per commemorar doncs, els primers 10 anys del Raval hi ha homenatges claríssims, no? Entre ells a Pasolini. De fet, estàvem sentint aquest fragment de Mamà Rosa. També a Oliveira, Jaime Camino, Cartes Blanques de Nazario i el productor Paco Poc, o un cicle sobre els horitzons del western. Clar, cinema, que nosaltres ens preguntem, potser podem trobar alguna de les pel·lícules d'aquests creadors, per exemple, a plataformes com a Filmin, però que si no fos per la Filmoteca, la veritat és que seria gairebé impossible, no?, que les veiéssim.
I que les veiéssim sobretot amb les condicions per les quals van ser creades per veure's. És a dir, fins no fa gaire les filmoteques el que preservàvem era pel·lícules. En aquests moments comencem a ser els grans preservadors del cinema tal com es va entendre com a gran espectacle popular del segle XX. És a dir, projectem les pel·lícules doncs, amb una pantalla gran, amb el seu format original, si són mudes amb acompanyament musical, i per tant és una oportunitat de veure-les amb aquestes condicions, més enllà de que com a alternativa, com a complement, doncs hi hagi aquests altres mitjans de veure pel·lícules. Jo sempre poso un exemple, quan vam fer el cicle dedicat a Maria de Medeiros, bona amiga, vam programar amb ella doncs, una sèrie de pel·lícules molt poc conegudes, que ella respectava molt i que volia que es veiessin, però jo li vaig dir, dic, Maria, dic que hem de posar Pulp Fiction perquè és el teu gran èxit internacional. Ella va venir 5 o 6 vegades a presentar les sessions i tal, i el dia de Pulp Fiction diu, hoy no habrá nadie, diu, porque esta está en YouTube, l'ha visto todo el mundo, i d'això. I li vaig dir, dic, t'equivoques, dic, perquè estigui a YouTube,
no vol dir que
veure-la avui amb una còpia en 35 mil·límetres, en pantalla gran, en versió original i presentada per Maria de Medeiros, és avui i aquí, i només avui i aquí.
I estava ple.
I estava ple, no?
Normal.
Una de les funcions de les filmoteques és la difusió de la cultura cinematogràfica. Per tant, com ho feu? Com es trien els protagonistes d'aquests cicles que es munten? Tot això que ara nosaltres veiem, que podem anar cada dia al cinema...
Bé, això és bastant complicat i jo sempre poso com a metàfora un castell de cartes doncs, que no només s'ha d'aguantar, sinó que s'ha d'equilibrar. I aleshores, aquí doncs, hi ha coses que les marca, diguéssim, el calendari. O sigui, si fem Pasolini ara és perquè és el centenari de Pasolini, però d'altres que venen doncs, per ocasions diverses. Manuel d'Oliveira és perquè ens van proposar una exposició de la seva activitat com a fotògraf de la Fundació Serralves d'Oporto, i per tant era el moment de fer el que dèiem abans, integrar l'exposició amb la retrospectiva. Ha d'haver-hi doncs, una sèrie, no diré de quotes, però sí de valors, equilibris, i per tant tot això ha d'estar contemplat dintre d'aquesta harmonia. De vegades també depèn de la disponibilitat d'un determinat convidat doncs que pugui venir aquell any. Pel mig hi ha rodatges, hi ha altres compromisos, programem amb molta antelació, i aleshores cal anar lligant. Aleshores hi ha cicles que portem mesos treballant-hi, buscant les còpies adequades, parlant amb el protagonista del cicle per garantir que pugui venir, i si a sobre pel mig li fiques una pandèmia...
Es complica bastant.
És bastant més complicat, però ens n'hem sortit.
Avui aquí al matí a Ràdio Estel estem compartint l'altre punt de vista d'Esteve Riambau. Ell és historiador, crític, realitzador cinematogràfic i director de la Filmoteca de Catalunya. Aquest any doncs, fan 10 anys que la Filmoteca doncs, va inaugurar la seva nova seu actual. al barri del Raval de Barcelona. Ens estava explicant una mica, no?, el criteri per seleccionar una mica els temes, no?, les pel·lícules dels cicles. És complicat el procés per aconseguir, doncs, aquestes pel·lícules que aquí voleu?
A veure, és tot un procediment en el qual tenim una certa experiència. Tenim un equip formidable, doncs, de gent integrada en les diverses àrees de la Filmoteca. Estem nosaltres mateixos integrats dintre de la xarxa internacional de filmoteques. Som un centenar de filmoteques públiques arreu del món amb arxiu propi, i la relació no és bona sinó excel·lent. I, per tant, doncs, de vegades, doncs, els contactes, doncs, venen per aquí. D'altres vegades, doncs, ja són paquets, doncs, que circulen, doncs, perquè hi ha una distribuïdora o perquè hi ha un festival, doncs, que ha muntat una retrospectiva. Això ens, però és una mica com les exposicions dels grans museus. És a dir, això necessita temps, necessita preparació, i el que no pots és improvisar. Sí que deixem forats esponjats a la programació per coses de dimensió més petita, però els 12-14 cicles importants de l'any, doncs, es programen com a mínim amb un any d'antelació, i les exposicions com a mínim amb 2 anys d'antelació.
Dès le matin et jusqu'au soir, nous nous promenions en bicyclette. Souvent nous allons vers la mer.
El que sentim és el tràiler d'Opan Coupé, que es pot veure aquest divendres a la Filmoteca, a les 8, una pel·lícula de Guy Gils. Per aquells oients que mai han anat a la Filmoteca, que algun deu haver-hi, que senten el nom de Guy Gils o de Miki Onaruse, un altre protagonista a la Filmo, què els recomanaries per aquesta primera presa de contacte? Per on podrien començar?
Bé, Guy Gils és una descoberta, és un nom, diguéssim, dels ocults darrere del gran aparador que va ser la Nouvelle Vague. Són pel·lícules molt poètiques, molt entranyables. I Miki Onaruse, que és un dels grans cineastes clàssics japonesos, està tenint un èxit formidable. És a dir, és un cineasta poc vist, difícil de veure, el que comentàvem abans, i que crea allò que a mi m'agrada moltíssim, que és un grup de públic, doncs, que va seguint projecció darrere projecció, i en aquest cas, doncs, és una iniciativa de la Japan Foundation, amb còpies que venen directament del Japó, amb 35 mil·límetres, i, com deia abans, no sempre és fàcil accedir a aquest tipus de materials. Quan et posen davant, doncs, una safata amb 12 títols de Miki Onaruse, doncs no pots dir que no. El que s'ha de buscar és quan, com... I
clar, com encaixa, no, amb el calendari.
I hi ha un detall important de la Filmoteca, que potser algú diu que bé, tornar al cinema, pantalla gran, però és que el cinema és molt car. Bé, les entrades de la Filmoteca són 4 euros, es poden treure abonaments... Per tant, això sempre ajuda.
Som una institució pública, això cal no oblidar-ho, i per tant, com a institució pública, els nostres preus són públics i no ha de ser cap mena de barrera per accedir, diguéssim, en aquest tipus de projeccions. Projeccions que, com deia abans, amb l'exemple de Maria de Medeiros, moltes vegades no només és la projecció, de vegades és l'acompanyament o l'entorn, doncs, que creem al voltant d'una sessió, amb la presència de convidats de primeríssim nivell, amb actuacions musicals, amb taules rodones. No sé, demà al vespre, doncs, tenim a Jonathan Coe, que acaba de publicar una novel·la sobre Billy Wilder, i la ve a presentar la novel·la, l'autor, i Fernando Trueba, per parlar de la pel·lícula Fedora. Tornem a lo d'abans, és a dir, Fedora es pot estar editada en mitjans digitals, etc, però veure Fedora a la sala amb Fernando Trueba i Jonathan Coe i parlant
això
de la novel·la...
Això és un plus, eh?
Per això dic que... Això és el que comparteix les nostres sessions amb úniques i exclusives.
Totalment. Clar, dissabte, si no ens equivoquem, farà 10 anys, no?, aquest dissabte...
Dilluns.
De les portes obertes de la Filmoteca. Com t'imagines tu, Esteve? Quins són els plans que teniu pels propers 10 anys de la Filmoteca de Catalunya?
Espero no ser-hi els propers 10 anys. Però sí que... A veure... Jo, si estic aquí, va ser per guanyar un concurs amb un determinat projecte, sí, que estem gairebé acabant, i per mi seria, doncs, poder tancar aquesta etapa, i espero, doncs, que el fet d'haver treballat aquests 10 anys, d'haver deixat aquestes llavors i tot plegat, amb aquest edifici, amb aquesta experiència i aquests contactes, doncs això tingui no només continuïtat, sinó que es pugui multiplicar.
Clar, avui no hem volgut deixar passar l'oportunitat. Ens acompanya l'Esteve Riambau, director de la Filmoteca, crític de cinema, historiador i expert en la figura d'aquí, d'Orson Welles. Sí, llavors, clar, Olga, hem dit, un geni que feia pel·lícules, tot i que el de 1968 va aterrir a milers de persones, no? I va ser a través de la ràdio amb la seva Guerra dels Mons, i li volíem proposar com un petit, no sé, joc, no?, a l'Esteve.
Comencem a veure si ens aterrim o no amb un petit fragment de la Guerra dels Mons.
Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
El primer que em pregunto sempre, quan saps que estàs amb un expert, és quantes vegades pots arribar a haver vist una pel·lícula d'aquella persona sobre la que ets experta.
Depèn. A veure, jo el cas d'Orson Welles és molt particular. Primer perquè no el considero només un cineasta. Orson Welles és una persona de cinema, evidentment, però també, com estava dient, de ràdio, i no només de la Guerra dels Mons. És a dir, la seva producció radiofònica és immensa. En aquests moments està absolutament accessible i és fascinant sentir els seus diversos programes radiofònics. Són d'una creativitat i intensitat inigualables. Però també va fer teatre, i jo no he pogut veure els muntatges originals, evidentment, però sí que hi ha testimonis, hi ha imatges, hi ha gravacions, hi ha dissenys, etc. Jo mateix vaig dirigir una obra de teatre amb Josep Maria Pou fent d'Orson Welles com a protagonista, i a part d'això, doncs, té articles, té textos, vull dir que feia màgia, una persona absolutament... era un home universal del segle XX, no? Aleshores, a partir d'aquí, les pel·lícules, evidentment que les he vist, però a més, les diverses versions de cada pel·lícula, perquè Orson Welles, com Charles Chaplin, per exemple, era un maniàtic, diguéssim, d'anar generant diverses modificacions, remuntatges, algunes vegades perquè li manipulaven, altres vegades perquè ho decidia ell, i per tant és que és una feina inacabable. Jo porto potser ben bé 30 anys doncs, darrere d'aquest home i no te l'acabes. No te l'acabes.
Doncs ara farem la prova, no?
Sí.
Et proposem petits fragments, Esteve?
Un parell de pel·lícules seves, perquè ens diguis de quin es tracta. Creiem que no sé que t'hagis donat recentment un cop al cap amb un trineu, segurament amb un trineu, les sabràs.
Now in complete control of the government of this state, I made no campaign promises.
Ja fas que sí amb el cap. Ja fa una estona que fas que sí amb el cap.
Això és el cop del trineu, és Citizen Kane, sense cap mena de dubte.
Per les noves generacions que encara no coneguin Orson Welles, per on podríem començar? Per aquesta seria una bona?
Home, jo crec que Citizen Kane està a la llista de les 10 pel·lícules imprescindibles. Jo crec que hi és, una pel·lícula total en el sentit doncs, que va ser innovadora en el seu moment i segueix sent una pel·lícula
plena de
matisos, absolutament actual, i amb aquesta articulació entre lo personal i públic. No sé qui era que ho definia com el retrat de la vida privada d'un home públic, no? És això.
Tenim un segon tall, un d'aquells que sempre es posen d'exemple a les facultats. Amb el primer cop de percussió ja ha fet que sí.
Sí, però bueno, a veure, això és el principi de Set de Mal, uh-huh. Amb el famós pla seqüència, etc, i la música de Henry Mancini.
Clar.
A la versió, no diré restaurada, però sí reconstruïda de lo que Welles hauria pogut fer sense la Universal pel mig, aquesta música no anava aquí.
Ah, no?
I aleshores hi ha una altra versió que està editada, que es pot veure i sentir, i fa un efecte absolutament desconcertant veure les mateixes imatges amb aquesta música de Henry Mancini, que és excepcional, sense la música de Henry Mancini. I en principi sembla que anava així. Aleshores, sí.
I escolta, hi ha algú, Esteve, que ara estigui fent cinema i d'aquí, que tu pensis que d'aquí uns anys, doncs direm, és un Orson Welles, o sigui, és un geni? Creus que en l'actualitat hi ha algun
nom? Però és que Orson Welles va ser un geni des del principi. Aquesta és la diferència. És a dir, la primera Citizen Kane és la primera pel·lícula, i al mateix temps, i això és una teoria que jo sempre he defensat, no és el principi d'una carrera cinematogràfica extraordinària, sinó que és la culminació d'una carrera prèvia. Estem parlant d'un xaval de 25 anys que fa Ciudadano Kane, però abans havia fet el millor teatre experimental de Broadway, havia fet la ràdio, i per tant doncs, tenia tot un bagatge que acaba integrant amb el cinema com a llenguatge que integra el teatre i la ràdio.
Doncs ha estat un plaer tenir-te aquí al Matí a Ràdio Estel. Nosaltres, mira, recordem la setmana del 21 al 27 de febrer, de fet, dedicareu sessions, no?, a explicar també la tasca d'una filmoteca i la feina que fan els autors de les restauracions. Estem a temps d'apuntar-nos, Esteve?
Absolutament, absolutament. No, a més, és una setmana, o sigui, és la setmana grande, però després això continua.
Doncs més informació a www.filmoteca.cat. Esteve Riambau, director de la Filmoteca, per 10 anys més... que puguem explicar-ho, què et sembla?
Això segur.
Vinga, doncs moltíssimes gràcies, Olga Vallejo. I vinga, que no és algú, i hem passat del punt de 11:45, marxem res breument a publicitat, i a la tornada ens espera ja la Mireia del Pozo a l'Espai Plus Valvadones, aquí al Matí a Ràdio Estel.